Al matí, amb Mireia Sanz.
Les baixes temperatures mantenen en guàrdia les entitats del tercer sector i l'Ajuntament per oferir atenció a les persones que viuen al carrer o que es troben en situacions d'infrahabitatge. La Creu Roja de Sabadell fa nits que té operativa la unitat d'emergència social i de nou aquest cap de setmana s'han obert les portes de l'alberg de la Creu Roja i del centre d'emergències de l'Ajuntament. Per descobrir l'estat en el qual està tot aquest operatiu, podem conversar amb el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, què tal?
Li pregunto de quina manera s'ha actuat aquesta nit al carrer.
Aquesta nit, de fet, no ha hagut operació en fred. L'operació en fred està del dijous, la nit del divendres i la nit del dissabte. S'activa quan tenim temperatures a 0 grau o per sota de 0 grau o amb altres esdeveniments meteorològics. I llavors aquesta nit, no, com teníem unes temperatures més altes, no s'ha activat. Però hem tingut 3 nits consecutives d'operació en fred. Bueno, hem fet públic això també, recollint a les persones que trobàvem al carrer i portant-les a tant a l'alberg de Creu Roja com a diferents hostals de la ciutat.
Quina valoració fa d'aquests 3 dies d'operació fred? Com creu que ha funcionat?
Ha funcionat molt bé. De fet, l'operació en fred és un dispositiu que coordinem des de l'Ajuntament, on també participa Creu Roja, on participen entitats també com Càritas, on també en la taula de sensellerisme, no vull oblidar-me de la feina que fa també Actor Valiés o Ningú Sense Sostre, i és un dispositiu que, quan, i conjuntament també amb la policia municipal. O sigui que totes aquestes entitats coordinem aquesta operació en fred. Ara, qui actua en la recollida de les persones en la unitat d'emergència mòbil que té la Creu Roja, amb els seus voluntaris, que vull aprofitar per agrair, perquè no només han estat aquests 3 dies, sinó que uns dies abans, les sortides nocturnes de Creu Roja, de suport, amb la unitat mòbil, amb, repartint menjar calent, mantes, tot això ja va començar fa uns dies enrere, abans dels 3 dies d'operació. I vull remarcar tant el treball dels professionals de Creu Roja com els professionals de l'Ajuntament, tant policia com de serveis socials, però també, evidentment, molt, especialment als voluntaris i voluntàries, que aquestes 3 nits han sortit, han estat allí amb tota aquesta solidaritat a recollir les persones que així volien i acceptaven l'ajuda que oferíem.
Regidor, aquest operatiu, que ja està en funcionament des de, si no m'erro, des de fa 2 o 3 anys, ara no ho tinc molt clar exactament aquesta durada, però en qualsevol cas, li agradaria reforçar-lo d'alguna manera concreta, veient com funcionen les actuacions i també tenint en compte això que ens explicava. És cert que aquesta nit potser les temperatures no han baixat tant, però si ens imaginem viure al carrer, ha de ser un infern, encara que les temperatures no siguin de 0 graus, no?
Sí, evidentment que sí. Evidentment que sempre es pot fer molt millor les coses. De fet, l'operació en fred ja existia uns anys enrere. Nosaltres el que hem fet en aquest mandat ha sigut, sobretot, millorar i amb el compromís de les entitats, reforçar quan actuar, no només quan abans del 2015 només s'actuava quan hi havia una alerta de Neucat. Llavors nosaltres hem portat l'operació en fred fins al 0 grau o Neucat o pluges o vent. O sigui, quan hi ha alguna incidència climatològica adversa i complexa per a les persones que viuen al carrer. Les persones que a més viuen al carrer, moltes vegades, tot i que, com tu deies molt bé, és una situació terrible imaginar-nos estar vivint al carrer, aquesta situació de meteorologia, moltes vegades, tot i aquestes situacions, no volen acceptar el suport, l'ajuda o ser traslladades a los albergs o a hostals de la ciutat. Això ho hem de deixar ben clar perquè aquestes persones, malauradament, la decisió de viure al carrer està acompanyada d'altre tipus de situacions, com pot ser problemes de salut mental, addiccions, alcoholisme, bueno, etcètera. Per la qual cosa, clar que m'agradaria poder tenir un dispositiu que poguessi comptar. De fet, és algo que la ciutat segurament necessita de fa més de 30 anys. A mi em va sorprendre molt que una ciutat com aquesta, la 5ª ciutat d'aquest país, no compti fins ara amb algun tipus d'equipament permanent, no només per quan hi ha fred, perquè les intervencions amb aquest col·lectiu necessiten una intervenció permanent i seria de gran ajuda poder tenir aquest tipus d'equipament. L'equip de govern ho està valorant, evidentment estem parlant d'una inversió molt important, no només en posar en marxa un equipament, sinó en manteniment d'un equipament d'aquestes característiques amb les garanties que requereix una intervenció d'aquestes característiques, però creiem que és algo que ens hem de posar en marxa i que la ciutat porta un retard de moltes dècades en no tenir-lo.
I en aquesta manera, en aquest dispositiu permanent que estan pensant, quin paper jugaria el projecte del Housing First que ha posat en marxa Sabadell? És a dir, seria complementari? Aniria lligat en aquest Housing First? Com funcionaria?
Seria complementari, perquè el Housing First, tot i que té uns índices d'adherència brutals, boníssims, estem parlant de que l'adherència, perquè l'oient m'entengui, les persones que accepten i és exitosa l'experiència d'anar a viure un pis, mai sobrepassa el 60%. Mm-hmm. Per tant, sempre hi haurà algun percentatge de persones que continuaran vivint al carrer. I jo crec que, independentment d'aquesta metodologia que és exitosa i que és molt bona i que estem molt contents de que la ciutat ja la tenim en marxa, una cosa no quita l'altra. Hauríem de poder tenir aquest equipament en el mitjà i llarg termini. De moment, tenim aquesta operació en fred que és molt, molt bona com a dispositiu, que gràcies a aquests voluntaris, a la Creu Roja, a les entitats, a els professionals de la regidoria i a la policia municipal, creiem que la ciutat dona unes garanties durant aquests moments complicats i aquestes temperatures complicades, però independentment d'això, hem de dir que hem de sempre tenir la mirada per avançar, i avançar significaria poder tenir en el futur un equipament d'aquestes característiques.
Tornant al Housing First, ens deia que està implantat a Sabadell. En quin percentatge està implantat? Quanta gent es pot atendre a través d'aquest mecanisme i quina fase d'implantació més queda pendent?
Bueno, nosotros la mirada, l'objectiu, lo teníem posat a intentar tenir uns 10 casos en Housing First. De moment tenim 4 de la ciutat, 4 pisos. Estem treballant en habitatge per poder comptar amb més pisos. El problema que tenim, que no escapa a ningú de les persones que ens estan escoltant, és que hi ha una necessitat de pisos de diferents col·lectius molt, molt gran a Sabadell, però molt alta. I, evidentment, una part dels pisos que estem posant per a l'emergència social, una part impacta en les entitats i en els programes que tenim a les entitats compartits. Tenim 4, abans no existia ningú, ara tenim 4 persones que estan vivint en aquesta metodologia de Housing First. Algunes no estan en el municipi concretament, hem tingut que llogar pisos fora del municipi també per els preus i perquè és molt complicat aconseguir un pis d'un dormitori en aquest moment, perquè una de les qüestions que té el Housing First és que la vivenda és individual, no són pisos compartits, com pot ser un projecte com el Sabadell Sostre, que ja ho tenim, uh-huh. i que són pisos més comunitaris, diguem, no? Uh-huh. És diferent la metodologia. Per la qual requereix, bueno, un recurs important, però que sempre, i això és molt important perquè la gent ho sàpiga, està això valorat, sempre és molt més econòmic el poder, per a les arques públiques, el poder dotar d'aquest piso, d'aquest col·lectiu, i atendre-los aquí i fer el seguiment que requereix aquest tipus de persones que quan estan en situació de carrer.
Uh-huh. Per acabar, regidor, li volia preguntar, tenen xifres de quanta gent s'ha atès en el marc d'aquesta operació fred?
Sí, la primera nit vam atendre 19 persones, la segona nit 11 i ahir a la nit 15. La nit del dissabte, 15. Uh-huh. Aproximadament hi ha un percentatge d'un 40% que d'aquestes persones que vam atès, que tot i la invitació a anar a dormir a un alberg o al dispositiu de Creu Roja, o un hostal, no accepten, era el que jo explicava, no? Uh-huh. Prefereixen quedar-se on són, accepten el menjar calent, les mantes, tot molt bé, però prefereixen quedar-se. La resta, la meitat ha anat a dormir a l'alberg que munta Creu Roja, i l'altra meitat l'hem posat en hostals de la ciutat, bàsicament per raons de salut, moltes vegades aquestes persones, o requeriments que necessiten, o una dona sola, per exemple, dones, les portem directament a hostals de la ciutat.
Estem parlant concretament de la gent que viu al carrer, però la realitat és que a dia d'avui hi ha una situació també bastant dramàtica de la gent que viu en infrahabitatges. Correcte. De fet, si no m'erro, Creu Roja ens deia que tenien computades un centenar de persones a un centenar d'habitatges a Sabadell que estaven en aquesta situació. De quina manera s'actua en aquests casos?
Ja, el que tenim computat en la taula de sensellerisme, que és una taula que coordina l'Ajuntament amb les entitats, són unes 150 persones aproximadament que viuen en situació d'infrahabitatge i de carrer a la ciutat. De carrer a carrer podem parlar que mai sobrepassen la vintena, mai. I no puc donar una xifra exacta perquè són col·lectius que tenen certa mobilitat, no? Pot passar que avui a la nit havia 15 persones al carrer i que avui arribessin dos més i demà tenim 17, no? Però mai sobrepassen això. Però en infrahabitatge tenim molta gent a la ciutat. I això tenim un control i un treball conjunt de les entitats per poder fer les intervencions de millor forma. Això és un logro que hem aconseguit, un objectiu que tenia el Pla Estratègic d'Acció Social en aquest mandat, i és que ara, compartint la informació entre entitats i administració, i la intervenció que fem és molt millor, molt més acurada, i evidentment seguim una estratègia compartida d'intervenció entre tots els actors que actuen amb aquest col·lectiu a la ciutat.
L'emplaço, regidor, a quedar un altre dia i a parlar en concret de la situació dels infrahabitatges, que de fet ens donaria per una entrevista sencera també a explicar què es pot fer en aquest àmbit.
Jo estaré encantat, Mireia, perquè crec que és importantíssim que la gent de la ciutat conegui aquesta realitat també i que sàpiga què està fent l'Ajuntament, què fan les entitats i què podem seguir fent per millorar aquesta situació.
Gràcies per haver-nos atès aquest matí, senyor Fernández.
De res.
Que vagi molt bé.
Adéu.